Sí, no?
Anem a la musiqueta?
Va, sí, i avui la notícia musical sona així. Situem aquesta cançó en el mapa?
Sona xulíssim,
és bastant
això.
Recent, eh?
Sí, home, aquesta veu és inconfusible.
Sí.
Qui és, González?
Nil Moliner.
Hi han dos veus, eh? Ara canta un altre.
Sí, aquest és
mira,
el
do. Escoltem-ho, escoltem-ho.
També és un dels grans clàssics de casa nostra. Lluís Gavaldà.
Ah, correcte, això,
sí,
molt bé,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí, sí. Jo t'anava a dir algú dels Pets. Però bé, Lluís sí, Lluís Gavaldà. Sí.
Joan Reig no és.
No.
Veig que la cosa va de... De Pets.
Uau.
Uau.
Seguim.
Ostres, quin nivell.
Efectivament, ho dèieu ara, el que estem escoltant de fons és una cançó que es diu Quan no siguis a prop, el nou single del cantant català Nil Moliner, amb la col·laboració especial de Lluís Gavaldà, que va sortir a la llum aquest passat divendres. Aquest single forma part de L'Hogar Paraíso, el tercer àlbum de Nil Moliner, on ens hi trobem un total de 14 temes que ballen entre el pop més festiu i alegre i les lletres més sinceres, com és habitual amb Nil Moliner, perquè la veritat és que canta molt des del sentiment. I sabeu què?
Digues.
Ai, què?
Què? I tornem, vale? I sabeu què?
Què?
Doncs no us diré res més, perquè si tot va bé...
Oh.
No, dic, no us diré res més de la cançó.
Ah, va,
perquè
va,
va. Si tot va bé, a partir de dos quarts de... Ostres, en el guió tinc a partir de dos quarts de cotxe. A partir de dos quarts de 12, el mateix Nil Moliner, atenció, perquè visitarà els estudis de la caravana de Ràdio Estel i ens presentarà aquest nou àlbum que, recordem, es diu L'Hogar Paraíso. Escolta'm, això és motiu de celebració, eh? En principi, Nil Moliner, sí, sí. A dos quarts de 12, en directe a la caravana. Joan Trias, tens un luxe d'entrevista aquest cantant.
Dos quarts de cotxe, eh?
Dos quarts de cotxe estarà aquí. No sé si vindrà amb cotxe, però esperem que dos quarts de 12 estigui aquí. Per tant, no, dia molt intens avui a la caravana, eh? Carles Porta, Nil Moliner, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Per tant, acabo aquí, eh? I ho faig amb un dels temes del nou àlbum de Nil Moliner, perquè així és el que el comencin a saborir els oients i després us escoltem.
Ben fet. Gràcies, Núria. Fins
a
ara.
Tu.
Enséñame a derrochar la vida. Enséñame a cantar como lo hacéis. Enséñame cómo vives tu tiempo. Las calles y misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber quién fue. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra y poderla abrazar otra vez. Ojalá nunca te pierdas, ojalá te puedas encontrar, ojalá vuelvas a tu tierra y que puedas ver el cielo y más allá. Y que el tiempo decida el camino, como el agua que vuelve a la mar. Si algún día las flores marchitan, cambia de rumbo y vuelve a sembrar. Enséñame a querer como lo haces, enséñame que la familia es el pilar. Selvas más profundas, los mares más salvajes, las ganas de vivir. Escucharé tus historias de pequeño y gritaré gracias por aparecer. Que admiro tus ganas, tus giros, a Charlie le digo, mi hermano también. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra. y que puedas ver el cielo y más allá.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui us estàvem informant, quan passen 7 minuts de les 9 del matí, que l'Assemblea Extraordinària de la Conferència Episcopal conclou que l'extrapolació de les dades de l'enquesta del Defensor del Poble a l'informe sobre els abusos sexuals a l'Església no correspon a la veritat, diuen, ni representa el conjunt de sacerdots i religiosos. Els bisbes espanyols també s'han unit, doncs, a la petició del Defensor del Poble, que urgeix l'Estat espanyol d'assumir la seva responsabilitat en la tasca conjunta de posar fi a aquesta xacra que afecta tota la societat i defensen que va molt més enllà de l'Església. Doncs bé, aquesta hora podem escoltar el cardenal Joan Josep Omella des de la Conferència Episcopal en roda de premsa.
De dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia a lo largo de la historia y sobre todo en estos últimos años, y que está en el informe del Defensor del Pueblo, están recogidos también, y en otros informes que van saliendo. El dolor, y a la vez reiterábamos y reitero la petición de perdón a las víctimas por ese dolor. A ellos, son ellos el centro, y los tuvimos muy presentes en ese rato de compartir nuestros sentimientos y nuestras opiniones. También manifestamos allí, además del dolor y la petición de perdón, que yo lo hago en nombre de todos, el trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas, en el acompañamiento de ellas, y profundizar en el camino para su protección y sobre todo la prevención de abusos. En eso estamos, llevamos tiempo en las distintas oficinas que tiene la Iglesia y que tiene también la Conferencia Episcopal para coordinar, estamos trabajando en esa línea. Gracias a Dios, yo creo que en eso se nota un antes y un después, desde que se ha tomado pues esa iniciativa de colaborar y trabajar más por restaurar y reparar todos esos daños causados. Duelen los abusos cometidos en la Iglesia, decíamos en la nota y lo vuelvo a leer. Sorprende también, y lo digo con toda humildad, pero lo digo con toda confianza, la extrapolación que se han hecho, sobre todo algunos medios de comunicación han hecho, de los datos obtenidos en la encuesta adjunta al informe del Defensor del Pueblo. No corresponde a la verdad y representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan realmente con entrega en su vida al servicio del reino. Nos duele el hecho de esos abusos dentro de la Iglesia, pero a la vez nosotros creemos que esta extrapolación no corresponde, porque realmente si seguimos las cuentas matemáticas, yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo, y yo creo que eso no está bien hecho, nos parece a nosotros desde nuestra percepción, que somos de letras y no de matemáticas. Esto es lo que estuvimos hablando ayer y luego pues ya ustedes pueden hacer las preguntas que correspondan y hasta lo que quieran hacer. Muchas gracias.
Don César García Magán.
El cardenal Joan Josep Omella, que reiterava la seva petició de perdó a les víctimes, reparació i acompanyament també a aquestes víctimes i treballar per la prevenció dels abusos, diu el cardenal Omella que hi ha un abans i un després d'aquestes darreres decisions preses per la mateixa conferència episcopal. Això sí, tanmateix reiterar que no correspon a la veritat les dades extrapolades per part, diu, d'alguns mitjans de comunicació de l'enquesta feta pel defensor del poble. Diu que aquestes dades correspondrien gairebé a la totalitat dels sacerdots i que això no és ni de bon tros d'aquesta manera. A aquesta hora podem anar a l'entrevista, a aquesta hora podem saludar tot just en uns instants a Lluís Moreno. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I també us ho estàvem explicant aquest matí. L'ampliació de l'aeroport del Prat ha tornat al debat públic després de la darrera proposta que ha fet la comissió impulsada per la patronal Foment del Treball. Aquesta comissió ha proposat un document amb 11 propostes i on destaca que la més viable és allargar la tercera pista fins als 840 metres, elevant-la uns 2 metres per sobre de l'espai protegit de la Ricarda, mantenint la biodiversitat. Aquesta comissió, però, està liderada per Lluís Moreno, que alhora és president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, i amb ell volem parlar d'aquesta ampliació del Prat i d'altres qüestions. Senyor Moreno, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres un matí com avui.
Bon dia i moltes gràcies.
Senyor Moreno, per què és necessari ampliar l'aeroport del Prat?
Doncs és necessari per moltes raons. Vull dir que vam fer dintre de la comissió un estudi molt intens sobre la demanda real. Sí que al principi ens pensàvem que era per portar més passatgers a l'aeroport de Barcelona, però vam veure realment que el nombre de passatgers no és el més important, sinó que els passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona sí que demanen d'anar més lluny. És molt important saber que el 2019, que ja va haver-hi molts passatgers, però de tots aquests passatgers hi va haver-hi 5 milions de bitllets d'avió que per anar a la seva destinació final abans havien de fer escala a Barajas o a Schiphol o a Frankfurt o a Heathrow, no? Aleshores, això ens ha fet veure que realment el que hem d'incrementar molt a Barcelona, que és molt fluix i que ENA mateix és la que ho està detectant, és fer enlairar avions grans, avions de boc ample que no només porten 400 passatgers a la part de dalt, sinó que, a més, a les seves bodegues porten unes 40 tones de mercaderies que cada vegada són més importants amb el tràfic aeri.
Mm-hmm. El que proposen, sigui com sigui, ara ho explicàvem des de Foment del Treball, és ampliar la tercera pista a 840 metres. Per què aquesta opció és la més viable?
Nosaltres no hem dit mai que sigui la més viable. Nosaltres hem dit que hem estudiat 11 solucions clarament diferenciades i possibles, de les quals n'hi ha 4 que impliquen allargar la pista cap al nord, és a dir, cap a Barcelona, en funció de lo que es decideixi d'ampliar l'aeroport. La d'ENA la va proposar de 500 metres, el que passa que clarament amb el sistema de construcció d'ENA doncs trepitjava i feia impracticable la Ricarda. Després va haver-hi algunes solucions de potser no allargar tant, però potser posar uns impediments a les pistes o a les llacunes perquè seria un espai aeri encara que no seria modificat l'estany, diguéssim, però no es podria anar en barca, per dir alguna cosa, i que al final la pròpia comissió sí que va crear una nova solució intentant solucionar i aconseguint-ho el problema mediambiental i la preservació, sobretot, de les llacunes i, sobretot, de la llacuna de la Ricarda, doncs que era allargar-la, aprofitant al màxim la necessitat de trànsit aeri, salvant la Ricarda, passant-la per sobre i generant un espai molt interessant pels biòlegs amb ombres, que seria una biodiversitat subaquàtica, en aquest cas. No d'ocells, que els ocells tothom els vol al remolar a les Filipines, és a dir, a la part sud, però a la part nord es crearia un espai on es podrien reintroduir l'anguila, diversos crustacis, molts peixos, i seria un espai d'inclús nutrients que després, passant per uns canals, s'anirien cap al remolar i les Filipines, i ells mateixos alimentarien les aus, que és el que és més preciat de preservar.
Sí, com sigui, senyor Moreno, algunes de les propostes que ara ens deia pretenen traslladar la flora i la fauna que hi ha a l'espai de la Ricarda. Li segueixo preguntant, això és viable?
Sí, això és viable. Això és, bueno, no ho dic jo perquè no sóc biòleg, però sí que ho diuen dos biòlegs molt importants que hi ha hagut a la comissió, que són el Josep Lascuraín i el Jordi Sargatal. Són experts en biodiversitat de tot tipus. El Jordi, a més, és el més prestigiós expert d'ornitologia. De fet, va ser és el director dels Aiguamolls d'Empordà i també va participar en la recuperació de les zones humides del delta de l'Ebre. Doncs en aquest cas, en el delta del Llobregat, és molt important reconnectar totes les llacunes per un sistema d'aigua, que l'aigua entri i l'aigua surti, que avui no és així. Avui les llacunes estan mortes, o sigui, estan eutrofitzades, ningú s'hi ha preocupat prou bé, i nosaltres creiem que aquesta oportunitat d'ampliar l'aeroport pot servir per realment fer una espècie de consistori o de agrupació que es creï explícitament per recuperar les zones humides del delta del Llobregat.
Sí, com sigui, per fer possible aquesta ampliació de 840 metres de pista, s'haurien de posar d'acord, entenc, amb el Port de Barcelona, que ja ha dit que no vol ni sentir parlar d'aquesta opció d'ampliació. N'ha parlat amb ells? Segueixen les converses?
Sí, n'estem parlant. De totes maneres, jo el que demanaria és una mica de tranquil·litat. El nostre informe, nosaltres no manem. Nosaltres l'únic que hem fet és voluntariosament treballar per intentar entendre tot el problema, que és molt complex, que hi ha moltes variables, i que creiem que hem hagut de fer aquest pas voluntariós i a més, altruista, perquè tinc l'orgull de dir que la comissió de l'aeroport, que representa 49 membres i hem fet 29 compareixences i hem gastat molt de temps, sense valorar el temps, aquesta comissió té un pressupost zero. O sigui que al final ningú ha cobrat res per això. De totes maneres, les coses s'han de fer bé i les coses s'han d'estudiar tècnicament contractant professionals de reconegut prestigi d'arreu del món que ajudin a trobar les solucions més adequades i a treballar sobre una solució trobada. Això no ho hem de fer nosaltres, això ho ha d'encarregar doncs, qui ha de tenir la decisió sobre si dona permís a Aena per engegar tots els projectes i tots els permisos. I aquesta persona és el representant de la ciutadania i en aquest cas el representant de la ciutadania és la Generalitat de Catalunya.
Precisament ara em deia, senyor Moreno, les coses s'han de fer bé. Segons Avançant Nació Digital, ho avançava ahir, i segons ha pogut confirmar aquesta casa, també Radio Estel, Esther Capella, la consellera de Territori, ha enviat una carta a la ministra de Transport, Raquel Sánchez, en què reclama una comissió Estat-Generalitat per abordar l'ampliació de l'aeroport del Prat, de la qual n'estem parlant avui. Aquest és un pas endavant per fer les coses bé?
Aquest és el pas. És el pas amb la E majúscula, perquè és el que esperàvem que passés. I celebro, que no sabia la notícia, me l'heu dit vosaltres ara, celebro que aquesta carta ja hagi sortit de la Generalitat en direcció cap al Ministeri, que és el primer pas per prendre-se'n seriosament i d'una manera de cara a debatre i a decidir tot el tema a nivell professional de les administracions implicades, doncs abocades a la solució del problema.
Vostè, a banda de presidir la comissió, ara ho dèiem, per l'ampliació de l'aeroport del Prat, creada per Foment del Treball, també lidera la Cambra de Contractistes d'Obres, ho dèiem abans. Per tant, si em deixa, parlem una mica sobre la situació de l'obra pública a Catalunya. Durant els tres primers trimestres de l'any, la licitació d'obra pública ha crescut un 5%. És suficient o encara s'ha d'anar més enllà?
No és suficient. Podem estar satisfets. Llàstima que podrem... Segurament haurem d'anticipar una mala notícia, que és que l'últim trimestre de l'any passat va ser un trimestre de rècord, que només en un trimestre es va licitar 1.600 milions d'euros i que creiem que aquest quart trimestre doncs, no arribarà i, per tant, tancarem l'any 23 segurament amb una xifra inferior a la xifra de l'any passat. Sí. De totes maneres, nosaltres tenim calculat, i això està reconegut i acceptat a Europa, que la inversió pública anual més o menys ha de coincidir amb el 2,2% del PIB de la zona on estudies la licitació. No? Aquest 2,2 l'any passat es va tancar més o menys amb uns 6.000 milions d'euros a Catalunya. La licitació va ser que va ser molt més gran que els anys anteriors, però va arribar a 4.000 milions. O sigui que, anant bé, estem arribant al 65% de la licitació que creiem que un país d'Europa, del primer món, i que fa bé les coses, hauria de seguir invertint en inversió pública, en equipaments, en serveis, etcètera, etcètera.
Sigui com sigui, com sap, aquests dies molts ajuntaments estan apujant els seus impostos perquè diuen que van ofegats. Creu que això accelerarà la licitació d'obra pública als municipis?
No sé ben bé què contestar-te. De fet, les licitacions, perquè un ajuntament pugui licitar, segons les normes actuals, hauria d'haver consignat ja tots els diners per poder afrontar aquestes obres. I, per tant, és possible que estiguin demanant més diners o per garantir que les licitacions que ja han fet puguin estar dotades d'aquest compromís, o també de poder engreixar més les arques, però pot ser per moltes coses, d'entre d'altres per pagar els salaris dels seus funcionaris o per fer altres coses. No té per què ser una inversió o una licitació. De totes maneres, també és veritat que durant molt temps han estat congelades les pujades d'impostos i és normal que tal com està el cost de la vida i tal com ha pujat, doncs és normal que ells també intentin adaptar-se a aquesta pujada.
Lluís Moreno, president de la Comissió per l'Ampliació del Prat, impulsada pel Foment del Treball i president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest programa de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
24 minuts que passen de les 9 del matí. De seguida anem a publicitat abans, però notícia de darrera hora. Bruce Springsteen, amb la seva Street Band, Street Band, tornarà a fer nova gira, la 24 World Tour, 2024 World Tour, que el portaran el 12 i 14 de juny a la ciutat de Madrid i el 20 de juny del 2024 torna Bruce Springsteen a Barcelona. torna Bruce Springsteen, la Bruce Springsteen mania torna a Barcelona. Anem a publicitat i continuem amb la caravana.
Ràdio Estel.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Andreu González, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, Alma, què tal? Com estàs?
Bé, Joan Trias.
Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, com estàs?
En pràctiques que avui ha entrat a l'estudi de Ràdio Estel, de seguida... Sabrem per què. Abans, però, les cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, aquí hem estat el caixet avui.
Doncs avui està el queixat el Nil Moliner.
Home.
Que la Núria ja ens feia un avançament abans amb una de les seves cançons del nou disco.
Que el tindrem aquí avui a Ràdio Estel i a La Caravana, si la cosa va bé.
Exactament. Data de naixement, 18 d'octubre, és a dir, que fa poc va bufar les espelmes dels 31 anys.
Sí. 31, eh?
Sí, perquè és del 92.
Criatura.
Sí. 31, sí. Perdó, és que el càlcul matemàtic a mi m'ha costat ara. I quan he dit 92 i... He hagut de fer un càlcul així ràpid. Bé, no era el meu, el càlcul ràpid a l'escola.
S'ha vist,
però,
s'ha vist.
Sí, el signe del zodíac és balança. Per si voleu saber una mica més, això va néixer el 1992 i, segons Google, va ser en el calendari xinès, l'any del mico.
Val, també
això. Era una curiositat que volia dir aquí, perquè que seria una mica l'horòscop xinès, no?
És balança i mico.
Exacte. No sé si el seu horòscop, no sé el seu horòscop ascendent, ni el sol, ni la lluna on els té... però en alguns llocs es diu que les persones d'aquest signe, de l'horòscop xinès, estic parlant ara, sí, són tan perfeccionistes que de vegades semblen arrogants i tot.
Mira.
Tot i això, no se'l veu a Nil Moliner amb aquesta cara, eh?
No,
se'l veu un bon xaval.
Un bon Jan.
Ho dic més que rep també per les entrevistes que he anat veient a diferents emissores i canals de televisió, però també pel seu Instagram. Primera curiositat que m'he trobat. Té el mateix terra a casa seva que a casa meva.
Ah, mira.
Sí, que són, és aquest parquet vell, bé, vell, que pot ser nou, òbviament, té pinta vell, però que és en diferents tonalitats de marró. No sé si ho teniu al cap,
sí,
que estic parlant. Que són com quadradets sí, sí, fets de... amb barres horitzontals, diguéssim, o verticals, depèn de com estiguin posats, de diferents tonalitats de marró. Li agrada també fer molts vídeos a l'estil TikTok, no? Fent una mica el cabra, que en diríem. Fent promoció de les seves firmes, per exemple, de discos tirant-se al terra, o publicant, per exemple, 6 trossos de cançons que formarien part d'aquest disc i ballant-les a tot drap.
Mira, veus?
D'altra banda, és un aventurer i li agrada arriscar-se. I no cal anar molt lluny, és que el videoclip de Vuela Alto, una de les cançons... sí que va volar bastant amunt ell. I, de fet, el va fer fent parapent.
Fixa't.
I se'l veu a ell, en les altures, tocant la guitarra i cantant.
La guitarra?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Fixa't.
Sí, si teniu l'oportunitat de veure el videoclip, mireu-lo, perquè val la pena.
Curiós, si més no.
Sí. Jo no sé si seria capaç de fer-ho, Vull dir, gaire por a les altures, Nil Moliner no ha de tenir per fer això.
A més, tocar la guitarra.
Exacte, sí, sí, se li complica la feina. Però bé, ja per anar acabant, no se'l veu massa mulleres, però si teniu l'oportunitat de revisar una mica el seu Instagram i us trobeu una fotografia seva amb mulleres, li queden molt bé, la veritat. Porta unes ulleres com les que porto jo, per exemple, així, sí, rodonetes. Bé, i pel que fa a la manera com vesteix, modernito, i aquí ho deixo, i tan a gusto. que de vegades no s'entén la roba que porta, però li queda bé, he de dir.
De modernet.
Sí, de modernet.
Podria viure, la Gràcia tranquil·lament, sí, sí.
I... depèn, depèn. No el veig gaire graciant, Guiol, ni el Moliner.
No?
No.
Jo sí.
El veig més...
El veig a Gràcia.
Sí. El veig com un entremig entre Gràcia i Sarrià.
Ui. Sarrià? Sí. Ui. Cria'm un pi-hippi, no? Una mica pijo i hippi, modern.
Ja és graciant, això.
Sí, també és veritat.
També és veritat, sí. Però de la manera com vesteix, no ho sé, no ho sé. No em vull ficar pas en un jardí, però he de dir que és com... de passarel·la
si...
080,
li preguntarem
una miqueta.
Si li agrada Gràcia, ja està.
També li sí. pots dir que li queden molt bé les ulleres. Anima-la que porti més ulleres.
Sí, En fi, que veredicte final està més que aprovat, eh? Si no es feia palès.
El teu toc, va.
Doncs mira, les targetes de metro i el bus. A veure, en aquest programa ja he dit algunes coses sobre aquests objectes que ens imposen des del transport públic, perquè és veritat, si no, no el podríem fer servir. El que no havia dit encara és que si amb la de cartró abans es desdibuixava totes les lletres que estaven pintades, no,
sí.
i s'arrugava amb facilitat la targeta, ara amb la T-Mobilitat el plàstic que recobreix la targeta es pele, diguéssim.
Corroboro. Mm.
I comencen a sortir aquells filaments de plàstic que... per tots costats, que la veritat, el meu tacte sensible no ho suporta
gaire. Fa molta
maniat,
eh? Sí.
Llavors, algú té alguna solució? És a dir, la plastifico una altra vegada?
No.
Hi han fundes de targeta.
Es pot canviar.
És que funda de targeta.
Has de pagar, però es pot canviar.
Clar, no, això és una altra cosa. Els calorons.
Però sí, aquella, el plastiquet de sobre no és el verd. El
no,
que salta,
exacte.
És el que recobriria com a funda la pròpia targeta. Sí. Va saltant.
Sí,
va saltant
sí, sí. És bastant odiós, he de dir.
Ai, en fi. Red flag, va.
Doncs, mireu, us posaré un fragment d'un vídeo que m'he trobat per xarxes socials i que s'ha fet molt viral. I el vídeo en qüestió és aquest.
Digues una cosa que de primeres no t'agradi de l'altra.
És que serà super red flag això que digui. Em cancel·laran un muntó, però no m'agrada... a la gent que porta la bandera LGTB.
Bueno.
La sexualitat és una cosa que pots portar tu per tu mateix. No fa falta que la vagis ensenyant.
Jo no la porto per dir, que sóc gay, estic aquí...
Llavors per què la porta?
No sé, perquè m'agrada.
Crec que la sexualitat és una cosa que pots viure tu en la teva intimitat.
Pues sí, et cancel·laran bastant.
A veure...
No, tornem als anys 60.
Sí,
no
per començar, Trescat s'està lluint últimament amb personatges com aquest. Bé, el context és que dos nois estan fent una mena de concurs de cuina, entenc, i que un obre un paperet i ha de dir una cosa dolenta de l'altre. A veure, per començar, si no es coneixen, per què els hi feu dir coses negatives de l'altre? Això no pot anar enlloc, és a dir, no. I després l'altre noi surt que per ell una red flag és que la gent homosexual o del col·lectiu LGTBI porti una bandera, com la vulgui, amb pulsera, amb pin, com vulgui. Ja està aquí el cunyat de turno. Això que has fet tu sí que és una bona red flag. Mira, que hi ha coses que pots dir negatives d'una altra persona, però un accessori, una bandera, de debò... Jo, sincerament, no porto cap bandera, perquè no m'agraden les pulseres, bàsicament, ni els accessoris. Només en porto una i em queixes. Ja ho he dit aquí, obertament, en aquest programa, que a mi les pulseres no m'agraden. Llavors, però deixeu que la gent porti el que vulgui i que es posin el que vulguin. Igual que jo decideixo no portar pulseres, per exemple, doncs l'altre noi ha decidit portar-la. Doncs molt bé, punt i final. Llibertat d'expressió.
Bravo. En popular opinion.
Mireu, avui que és 31 d'octubre, m'he trobat dos tuits completament antagònics. L'una deia que les castanyes li feien fàstic i l'altra que les castanyes estan boníssimes i que no hi ha discussió. No hi ha discussió alguna.
A mi m'encanten.
Mireu, sincerament, crec que no estic ni amb una ni amb l'altra. Jo diria que les castanyes estan bé.
I prou.
Sí, bastant planer. No en menjaria cada dia, òbviament, però per tradició amb la meva àvia sempre les fem a la paella foradada, no? Ja he fet expressament per torrar les castanyes i suposo que per això en menjo sempre en aquestes dates, no? Com l'Olma ja va dir en la seva connexió a la plaça del centre amb àvies que ja n'havien comprat, amb aquests canvis de temperatura, sincerament no venen gens de gust les castanyes, perquè a mi m'agradava doncs, escalfar-me les mans amb la paperina, no de castanyes.
Veuràs tu dijous i divendres.
Sí, això... Avui al matí, per exemple, m'hagués anat bé, perquè avui porto ja la jaqueta gruixuda.
Feia fred, eh?
Sí. A més, poc se'n parla, també, que us tregui un tema, de la feinada que de vegades et suposa treure'ls-hi la closca. Closca, de vegades. Jo dic closca.
Closca?
Sí.
És bonic.
Mai.
Jo tampoc.
Ja, sonir, això.
La temporada passada de la caravana ja vam tenir aquest debat
amb
Núria Ros i Joan Trias. Sí. Sí. Bé, jo sempre li he dit closca, llavors...
No, doncs clasca. M'agrada més clasca que closca.
Mira, veus?
Bé, per gustos colors, però... això que deia, de vegades es fa tan complicat perquè la castanya està tan enganxada que llavors et quedes amb una minúcia de castanya a les mans per menjar.
Sí. No sol ser l'habitual, però...
I poca broma que de vegades et trobes els cucs a dins.
Això és molt cert, eh?
Això també és un tema.
Llavors, si us plau, la gent que faci castanyes, que ho faci bé. És a dir, que miri si floten o no floten. Ja està.
Ja, i així... però de tantes que em fan, mira alguna.
Ja, ja. És que jo, per exemple, per el viatge de quart d'ESO, fèiem castanyes i les veníem al poble.
Ah, mira.
Sí, llavors, una mica d'aquest tema en sé. Però sempre n'hi havia una de corcada.
Doncs porten.
Sí,
el dijous pots portar castanyes.
Va, m'ho penso. D'altra banda, us he de dir una
cosa.
Estaran
fredes, ja, no?
Us dono un consell bastant d'amic. Va. No compreu castanyes per internet, d'acord?
Què?
I menys sense clasca. Sí, us ho dic perquè jo ho he fet a Anglaterra. Ho vaig comprar per Amazon, que et portaven menjar.
Pots comprar.
Unes castanyes al buit, ja pelades, diguéssim. La pitjor cosa que he provat a la meva vida. Sí, i ja fetes. La pitjor cosa que he provat a la meva vida.
Mal assumpte, això.
Hem passat del Halloween verd i sostenible de la Núria Ros a la castanyada més internacional.
Sí, la veritat. És que jo intento portar les nostres tradicions catalanes arreu.
Ara.
Home, com s'ha de fer.
Clar que sí, amb castanyes envasades.
Sí.
Ai, Déu meu, on anirem a parar. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, Núria, quins consells ens portes avui i per què?
Doncs avui els mussols...
Ha quedat molt justificat tu resposta, això.
Sí, eh? I ni per, que estigués
per
en un examen.
Portes? No, no, perquè...
És un examen.
Que sí, que sí, que ja t'he entès,
cura d'aquests consells.
Mira, avui us dic que els mussols són els grans protagonistes d'aquesta nova edició de Consells de Lifestyle.
Ja el tenim aquí.
Esclar, s'han d'ambientar les notícies, eh? Si no es fan molt feixugues.
Clar, sí.
En aquest cas, per això, no us vull parlar dels mussols com animals, eh?
No,
una petita brometa. Sinó d'aquests petits bonys vermells i dolorosos que alguna que altra vegada a la vida s'han apoderat de les nostres parpelles, convertint els nostres rostres en els candidats perfectes per ser protagonistes d'una pel·lícula de terror.
És horrible, això.
Sí. És horrible. Queda fatal, això. I fa molt mal, fa molt
sí,
mal.
Sí, però a més, jo... És igual que amb les panses, no? Una miqueta que no puc parar de tocar-lo.
També.
Ui, doncs
també.
Això, malament.
Ah, sí,
ara en parlarem.
Sí, sí.
Avui, com us deia, us vull parlar d'aquestes inflamacions que a vegades ens surten als ulls i que tenen com a nom mussols.
Fixa't. Aquí... L'orzuelo, en castellà, eh?
Correcte.
Ah, jo no sabia que es deien així.
Com? Orzuelo.
Orzuelo.
I que, com us deia, no sé si estareu d'acord amb mi, però apareixen en el moment menys oportú. És a dir, tens un casament, has d'anar a un aniversari, tens una cita, mussol a la vista.
Ara.
Mira,
mai més ben dit, eh?
Llavors, sense més dilació, som-hi amb els consells definitius per curar mussols. Per molt que mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer, per perdre mil batalles. Si guanyem junts la guerra, cremaria set vides per tornar-te a conèixer, puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra.
Boníssima aquesta, eh? M'ha agradat molt.
Deixa'm explicar-ho perquè
sí.
Entenc que no tothom coneix el grup de música Búhos, que seria mussol en castellà. Per això he escollit aquesta cançó. Us he de dir inspiració de José Matosas, eh? Últimament.
Doncs mira, està
molt fi.
Sí.
Llavors, abans d'anar als consells, a vosaltres us ha sortit mai un mussolet a l'ull o no?
Sí, mai
tant.
Sí.
Un mussolet?
Una vegada només?
Una vegada. Només, eh?
No tens sort, eh?
Sí.
A mi mai.
Mai.
Mai?
Mai. Més sort, encara. Més sort.
És que no has tingut gaire estrès, eh?
Uf.
No, és broma, és que a mi em surten en èpoques d'estrès.
Jo em pensava que era d'un bacteri, o és un fals mite, no ho sé.
Els que us ha sortit algun mussol a la vida.
Què?
No d'un arbre, a l'ull, en aquest cas.
Sí.
Què heu fet al respecte?
Doncs mira, jo...
Algun truquet?
O m'he posat crema, bàsicament, una crema que existeix pels mussols, o m'he rentat molt l'ull amb... No sé com es diu en català. Amb manzanilla.
Camamilla.
Sí, camamilla. Molt bé, molt bé, molt bé.
Amb cotonet i apa.
Sí, està molt bé. De fet, aquest és un dels consells, ja hi arribarem, anem al consell número 1.
Vinga.
Que és, utilitzeu una compresa tèbia.
Que no tíbia.
Tèbia. Atenció, perquè en aquest cas, segons apunten els experts, utilitzar una compresa calenta és la forma més eficient de tractar un mussol. I és que la calor de la compresa ajuda significativament a que el pus de la infecció i totes les bactèries se'n vagin i el mussol, per tant, es curi de manera natural. Cosa que ens interessa molt,
sí,
home, que es faci
sí,
de manera natural. Si no teniu compreses a casa, que pot ser, doncs no fa falta que compreu, que són molt cares. Està bé que ho diguem, de tant en tant. El que podeu fer és mullar un trosset de drap, sobretot que estigui net, que no sigui mal que em netegeu la cuina, i ho feu amb aigua no excessivament calenta. L'escorreu bé i us col·loqueu aquest drap a l'ull, d'acord? És a dir, o compresa tèbia o un drapet a l'ull. Sigui quin sigui el material que utilitzeu, el més important és deixar-lo reposar uns 10-15 minutets a sobre l'ull en qüestió. I, sobretot, també és molt important que no pressioneu ni intenteu rebentar-vos el mussol, perquè, atenció, si explota i surt el pus, es pot expandir la infecció per la cara.
Ai.
I això
compte, eh?
no ens agrada gens, eh?
Un mussol a tota la cara, imagina't.
Clar, després no diran Joan Trias, no. Diran mussolet,
ara.
I no ho volem. Per tant, tindríem aquest primer consell sobre la taula, que és compresa o drap tebi, i col·locar-lo durant un quartet d'hora sobre el mussol. També és important remarcar que aquesta acció la podeu fer més d'una vegada, inclús 3 o 4 vegades al dia, fins que arribi el dia en el que el mussol desaparegui per complet. Ara. Us sembla? Ho havíeu fet, això, vosaltres?
No. Sí que havia escoltat
la compresa...
que aplicar calent sí que
sí.
Anava bé.
La compresa s'utilitza molt, en aquests casos.
Jo em posava una miqueta de vegades cotó fluix, allò que algunes persones fan servir per desmaquillar-se.
Sí.
Les rodones.
També és una opció.
Desmaquillar...
Sí, també és una opció.
Si no, una altra opció és agafar la gasa.
Correcte.
La gasa i sucar-ho amb camamila. I...
També.
Sí,
també
ara això ho explicarem. Però el consell número 2 és netegeu-vos l'ull amb sabó suau. Val? Atenció a aquest consell, perquè si utilitzeu un sabó o inclús un xampú de bebè, de nen i nena petits, i els barregeu amb aigua tèbia, tindreu una solució perfecta per combatre els mussols. Per tant, repeteixo, insisteixo, utilitzeu sabó suau o xampú de bebè i després barregeu-lo amb aigua tèbia per netejar-vos les parpelles amb l'ajuda d'un drap net, sobretot. Si feu aquest exercici amb freqüència, diuen els experts que arribarà el moment en el que el mussol desapareixerà gairebé per art de màgia.
Imagina't.
Ens interessa molt, això.
Sí.
A més, aquest consell també us pot servir de neteja preventiva si noteu que us està a punt de sortir un mussol o si sou d'aquelles persones com jo que teniu més tendència a tenir-ne.
Es nota, quan comença...
Sí,
allò,
i tant.
Doncs, què noteu?
Tuc-tuc. Una pressió.
Sí, com el batec del cor a l'ull.
Una petita pressió.
Per tant, si vosaltres, els oients des de casa, s'ho estan notant, que previnguin, perquè hem d'actuar quan ja ho tinguem. No, prevenció. Llavors, consell número 3, ha sortit ja. Té calent o camamilla?
Ara.
Val? Aquestes dues infusions, senyores i senyors, són també mètodes molt i molt importants i resolutius a l'hora de tractar un mussol. En aquest cas, l'únic que heu de fer és bullir aigua, d'això en sabem fer-ho tots, i passar-la a una tassa. Val? Aquest és el primer pas. Acte seguit, quan l'aigua bulli a la tassa i posem una bosseta de camamilla o de te... Per cert, si parlem de te, el més adequat és el negre, el te negre, d'acord? Llavors, deixem reposar l'aigua una estoneta i esperem a que refredi. I quan aquesta aigua estigui tèbia, escorrem la bosseta per després què fer? Posar-nos-la a l'ull. És molt senzill.
Ah, directament la bossa,
Clar,
no
l'escorrem una miqueta i la bossa directament a l'ull, així es tindrà més eficàcia.
Bueno.
És bàsicament com si us anéssiu a preparar una camamilla
o un te negre,
però en aquest passet, abans de veure-us-la, escorreu una miqueta la bosseta i us la col·loqueu a l'ull. Una vegada tinguem aquesta bosseta sobre l'ull, la deixem actuar entre 5 i 10 minuts, no més.
No més, eh?
Val? No més. A mi m'agrada molt aquest consell.
Sí,
perquè,
va
a més, la camamilla, l'olor m'agrada molt.
Veus? I després tu pots veure.
És que és un dos
en un, no?
Dos en un. Clar, jo no m'ho veia perquè sucava la gasa, a la camamilla feta.
És a dir, quan escorres la bosseta, et pots veure aquella aigua, sí.
Clar, està bé.
Llavors, consell número 4, eviteu maquillar-vos i utilitzar lentilles.
Mira, veus?
Sobretot, si teniu un mussol, heu de dir no al maquillatge durant uns quants dies, perquè és evident, el maquillatge pot irritar encara més els ulls i retrasar, per tant, el procés de curació del mussol en qüestió. Per tant, hauríem de fer un detox, que es diria, de maquillatge.
Sí.
A més, també pot ser que el mussol transmeti bacteris al vostre maquillatge i que, per tant, se'ls propagui la infecció a l'altre ull. Atenció amb això, eh? Atenció amb això. Per tant, jo us diria res de maquillatge, com a màxim una mica de pintallavis, això sí, però aquestes brutxetes i
les ratlles d'ull
res. Deixeu-vos estar, que també estem guapos sense maquillar-nos.
No em fem broma, perquè el mussol es pot complicar després.
I tant. No.
Pot crear...
uns problemes.
No? Infeccions importants, sí.
Sí, sí. Llavors, a l'altra cara de la moneda, ho dèiem abans, si utilitzeu lentilles, és molt recomanable que les substituïu per ulleres fins que el mussol es curi. Mm. I és que, de no fer-ho així, els bacteris podrien entrar a les lentilles i propagar de manera significativa la infecció. Per tant, res de maquillatge ni lentilles. Llentilles, anava a dir, eh? Llenties.
Llenties. Vinga,
ara en parlarem d'això. A mi m'ha encantat el teu concepte de detox de maquillatge.
Clar, detox de... que també la pell ho agraeix, això.
Sí.
Perquè a vegades ens maquillem massa. Però bueno, que també està bé, escolta'm, tothom que faci el que vulgui. Ara.
Vinga, va, més consells.
Va, consell número 5, feu-vos un massatge a la zona del mussol per afavorir-ne el drenatge. Aquest consell és un dels més importants, perquè és molt senzill. Si us feu un massatge a l'àrea infectada, amb unes tovalloletes, per exemple, especials per les parpelles, aconseguireu promoure el drenatge. Per tant, el tema és molt i molt clar. Massatget suau a la zona en qüestió, amb les vostres mans, evidentment, i una vegada el mussol dreni, seguiu mantinguent la zona neta. És molt important netejar, netejar i netejar aquesta zona. Això sí, sisplau, important, mai dels mais us feu un massatge si sentiu que el mussol us fa mal. Clar. No sigueu massoques.
No,
és a dir, si no us fa mal, massatge. Si us fa mal, anem a la camamilla, anem a la compresa tèbia, el que vulgueu. No serà per consells.
I tant, i tant. Anem a la fórmula?
Sí, va. La fórmula és compresa tèbia, més sabó suau, més té calent o camamilla, més massatge a la zona, menys maquillatge, menys lentilles, igual cucú. El mussol ja no hi és.
Gràcies, Núria.
Bravo.
Ara.
Bravo, que bravo, Joan.
Bravo Ries. Sempre.
Bravo sempre.
Dius, qualsevol supermercat, bravo. Bueno, pot estar bé, però bravo, només que bravo.
És que et ve al cap, ja.
Sí, sí.
Joan.
Digue'm.
Vinga, arrenca aquest moment en què només cal dir aquestes dues paraules.
Ara.
Bravo, que bravo. Això és màgic per començar el dia, eh? Respirar ben profund i dir bravo, que bravo.
Bravo, que bravo.
Clar que sí, bravo, que bravo. Som-hi, sempre. Eh? I és que Caprabo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya amb quasi 65 anys d'història.
65!
Des del 1959.
Molt, molt,
és molt heavy, això. És molt heavy. És molt heavy. Té 300 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Barcelona, Tarragona, Lleida,
Mare
Girona.
Déu. Són legion.
Legion. I jo ahir ho vaig estar estudiant i mira, aquí al barri de Sants, 7 en trobes.
Mira.
I a les Corts, 4. Si sumes Sants les Corts, 11. És una meravella.
Clar, és que, què més vols?
Què més vols?
Surs de casa. Bravo, Caprabo.
Bravo.
És així.
Bravo.
Surs de casa i et trobes un Caprabo.
I per què has d'anar a un altre supermercat, si tens 11, aquí al barri?
És que aquí, al meu cap, només hi ha un altre supermercat que no sigui Caprabo. No n'hi ha cap altre.
No, no, clar.
És així. És així. Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Caprabo et cuida.
Clar.
Bravo, Caprabo.
Bravo.
Sempre.
Bravo, Caprabo.
Sempre. No, però és que, a més, Albert...
I bravo, Albert, eh?
Clar, 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 bravo, Albert, també. Que, a més, avui ens vens a dir, de nou, que tenim, pels nostres oients, què?
Una cistella...
Ara.
Caprabo.
Ara.
No una cistella qualsevol, una cistella Caprabo.
La millor.
La millor, la única. I una cistella bio. Aquest mes de novembre, Caprabo ha preparat una cistella amb una gran varietat de productes bio que permeten seguir una alimentació equilibrada i variada de forma fàcil i ràpida. Bravo, Caprabo!
Bravo!
Ho
bravo.
Tens tot. Ho tens tot.
Bravo.
Senyor. La cistella Caprabo hi trobaràs productes bio essencial, com, atenció, plomes bio. Plomes per menjar,
basta,
eh?
Clar, és pasta. Ja m'imagino.
No, és meravellós, no, eh? Perquè no són uns macarrons qualsevol, són plomes, que és molt més selecte.
És que ve de gust.
I bio. És top, top. Llenties cuites, bio. Cuscús, bio, meravellós. Atenció, això a mi m'interessa. Flocs de cibada integrals.
Ep.
Ep.
Tu ets de cibada?
Jo sóc de cibada.
Ara, jo també, integral. Però espremuda, eh?
És que és personal trainer.
Jo sóc personal trainer i això a primera hora del matí, amb un iogurt bio,
ara
kiwi i un plàtan, et dona una energia que et fixa't. Posa bravo, Caprabo.
Perdona una cosa, com a experta en el tema, si jo per sopar em faig un iogurt d'aquests que són com formatge, que tenen 0% de grassa, amb una mica de flocs de cibada, està bé això per sopar? No, millor que m'ho guardi per esmorzar.
Posa't el...
fruita.
El formatge i una peça de proteïna, com un tall de gairindi.
A dins del iogurt?
Sí, mira. No, però tu has dit formatge.
No, aquest iogurt que és com batut, que és com un formatge.
Ah, el grec.
Sí. Ui, per això té molta grassa,
no,
eh? No, no, n'hi ha un al supermercat que és 0%. Per sopar, me'l vaig menjar.
Per sopar, no.
No, bravo.
Tot això ho tens a Bravo, Caprabo.
Això ho tens a Bravo,
Caprabo. Per això t'ho dic, perquè ho vaig comprar a on?
Ara, a Caprabo.
A caprabocasa.com. Caprabocasa.com.
Sí. Ho sap tot.
Clar que sí. Què ho sap? És l'aplicació.
No, no, Caprabo.
Productes de la terra, productes tot. De Catalunya, tot. Productes pels nadons. És una meravella. Bravo, Caprabo.
Escolta, més coses que trobarem en aquesta cistella, va.
Doncs dolços, tu que tens cara de dolç, doncs mira, melmelada de navius i gers, bio i galetes d'espelt.
Està molt bé, això.
Cara de dolç.
A mi les galetes d'espelt m'agraden molt,
eh? Home, molt bones.
Sí. I per la Núria hi ha una cosa meravellosa, ui, per l'higiene personal. Oh. És el gel de civada natural.
M'encanta.
O sigui, en lloc de la civada posar-te-la en el iogurt, la tens en el gel de civada, per la dutxa. Val. I a part, per hidratar el cos, per fer bona olor, per estar així amb una pell flexible, natural en l'oli de camamil, de camèlia i ametlla.
Molt bé. Escolta'm, això és molt professional.
No, però és que el meravellós d'aquest oli en loció de camèlia i ametlla és que la camèlia té unes propietats que el que fa és ajudar els radicals lliures, perquè té una acció antioxidant.
Imagina't.
Home, no. Bravo, Caprabo.
No, no.
Jo vull aquesta cistella.
Jo em poso una mica d'aquesta crema i ja sóc invencible.
Va, els nostres oients sí que poden participar per guanyar aquesta cistella gentilesa de Caprabo. Què és el que hem de fer?
Mira, vinga, anem cap a la pregunta i mireu, no sé si ho sabeu, però demà, dia de Tots Sants, sí. I demà passat, actua la reina del pop, la Madonna, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ojo. L'espectacle Celebration Tour 2023 és un repàs als seus grans èxits i als 40 anys de carrera musical.
Que bona és Madonna, eh?
Ai, sí.
Madonna és meravellosa.
És una icona de la música.
És meravellosa. I va, avui que m'estreno ho farem fàcil. Crec que tothom, o gairebé tothom, té en el seu imaginari alguna cançó de la Madonna. Amb 40 anys de grans èxits. De segur que s'ha ballat, potser cantat, o si més no, tatarejat alguna cançó de la reina del pop. Per això avui, a la pregunta Caprabo, i per aconseguir la nova cistella amb productes bio de Caprabo, la pregunta és la següent. Atenció, amb quina cançó de la Madonna et quedes?
Mira, boníssima.
Oh. O dit d'alguna altra manera, quina cançó de la Madonna és la teva preferida?
Em sembla molt bé. Voleu participar-hi? Missatges.
Per favor, participem. Missatges al 663-993-662, o dit d'una altra manera, com la Madonna, 66-39-93-062.
O encara dit d'una altra manera, 663-99-30-62, 663-99-30-62, missatge de text o de veu amb la vostra cançó preferida de Madonna i podeu guanyar aquesta cistella gentilesa de Caprabo. Madonna, que gairebé és tan bravo com Caprabo, eh?
Sí, gairebé.
És molt forta, Madonna.
I qui s'animi també la pot cantar un trosset de la cançó.
Sí, home, i tant.
Oh, i tant.
Ens farà gràcia, escolta.
Mira,
això.
Qui s'animi a cantar aquesta cançó, la que sigui, de Madonna... No cal tota, un trosset.
Un trosset.
Entra directament al sorteig de divendres.
Entra directament a la cistella.
Fixa't. Fixa't el que et dic. Albert, gràcies,
A tu, Joan.
Fins ara.
La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts, ja arribem a les 10 del matí. Deixem a Madonna a part de moment i saludem la pirata d'aquest programa, Olma Giró, què tal?
Bon dia. Com que pirata?
Que dus una cama dolenta.
Escolta, no? Saps de què part? Sí, sí. Ah? 100%, no ho havia entès. M'imaginava sense un ull, dic, per sort no tinc ni mussols, tot i que faré la prevenció de la Núria Ros, els consells. Escolta, saps de què parlem avui?
dels viatges a l'Imserso.
Ep.
Saps qui pot viatjar amb l'Imserso? No ho diríeu mai, jo crec que l'Albert ho dirà...
Tu vol dir qui pot viatjar amb l'Imserso? La gent gran, no?
La Madonna.
Bravo, cap bravo, mira. Que tens 65 anys.
La Madonna...
No, dit això, era per fer la brometa, eh? Avui parlem de viatges a l'Imserso, sí, perquè ja s'han...
No la veig, eh?
Ja s'han començat...
No gaire, no
gaire. ...a tramitar els viatges per aquest any, per la temporada 2023-2024, sí. I el que he descobert jo preparant aquesta secció és que anar a viatjar amb l'Imserso pot ser més complicat que demanar una beca.
Sí?
Per tant, sí, és força complicat, és com una cursa d'obstacles.
No ho sabia, això, passant.
Jo. Tampoc, llavors el que he fet...
Sé que era cosa fàcil, jo, eh?
No ben bé, o sigui, un cop ho saps tot i tens tots els passos a seguir, és fàcil, però s'han de seguir uns passos. Llavors, avui us porto una guia pràctica per tots els que ens estigueu escoltant i tingueu a les portes de la vida viatjar amb l'Imserso, doncs ja serà de cara a la temporada que ve, perquè el pla per aquesta temporada ja ha acabat, però anem a explicar. Primer de tot, el que heu de fer és acreditar-vos, i per fer-ho heu de fer-ho o a través de la web o trucant a un telèfon i rebreu una acreditació a casa que diu sou aptes per viatjar amb l'Imserso. El que miren és que compleixis tots els requisits.
Primer de tot, t'han de donar el vistiplau, eh?
El vistiplau, és una mena d'acreditació que tens un PIN, has de presentar el teu DNI i diuen, ets apte per viatjar amb l'Imserso. Quan ja tens això, llavors s'obre el plaç de tramitació. I aquí ja és on comença, diem-ne, la cursa d'obstacles. Primer de tots, els que comencen, els que tenen les primeres posicions, són els jubilats preferents. I ara us preguntareu qui són els jubilats preferents. Doncs els que són jubilats des de fa molt poc, perquè és el que tenen més punts. És a dir, si t'acabes a jubilar...
És a la inversa, eh?
És a la inversa. Si t'acabes a jubilar, doncs vas primer a la llista. Pots demanar abans on anar a viatjar, per tant, tens més possibilitats de que et toqui el lloc on vols i que no et quedis sense plaça. Això, per exemple, aquest any va començar la setmana passada, el dijous, el 26 d'octubre, que s'obri el plaç pels jubilats preferents. Això és step one, pas número 1. Quin és el segon pas? Doncs els no preferents, que són els que ja fa uns anys que estan jubilats, que en aquest cas, ahir es va obrir per ells el plaç per tramitar el seu viatge a l'Imserso, tot i que m'he informat, he parlat amb diverses agències de viatges, i diuen que avui és el dia que s'espera que hi hagi més cues. Per què? Doncs perquè ahir s'obria el plaç pels no preferents, molts desperten un dia més tard, i avui s'espera que hi hagin forces cues a les portes de les agències de viatge de l'Imserso. Però no acaba aquí, ja us he dit que era com una cursa d'obstacles, perquè d'aquí dos dies, el dia 2 de novembre, s'obrirà la possibilitat de reservar els viatges que hagin quedat sense comercialitzar a qualsevol província. Per tant, tenim tres passos, eh? Jubilats preferents, que fa poc que estiguin jubilats. Els no preferents, que començava ahir el seu plaç, i a partir del 2 de novembre, per tots aquells que tinguin sort i que puguin tenir plaça perquè encara no s'ha comercialitzat. Llavors, dit això, aquest any també estem de celebració perquè hi ha més places per viatjar amb l'Imserso. N'hi ha 900.000, unes 70.000 més que l'any passat, cosa que celebrem perquè normalment algun jubilat o jubilada es quedava sense plaça per poder fer el seu viatge. Llavors, d'aquestes 900.000 places que s'ofereixen, la meitat són... Hi ha tres categories. Doncs la meitat són per turisme de costa peninsular, que això el que inclou és Andalusia, Catalunya, Múrcia i Comunitat Valenciana.
Fixa't.
O sigui, teniu forces possibilitats de que us toqui un viatge aquí. El 25% es destinen al turisme de costa insular i el 23% restant, si fem càlculs, doncs el que ells en diuen turisme d'escapada, que són circuits culturals, de natura, visita de capitals de província i en aquest cas també entre Ceuta i Melilla. Llavors, evidentment, teniu més possibilitats de que us toquin a viatjar a Andalusia, per Catalunya, per Múrcia, Comunitat Valenciana, per tot Espanya aquest any. Llavors, els preus, una cosa que ens interessa, no?, que ens toca els calerons, va des del més barat, del pack més barat, 124 euros, i el més car, 436 euros. I tots els packs es divideixen de dues maneres, 10 dies o 8 dies. Què et passa, Andreu?
No, és que és, jo estava...
Estava calculant.
Sí, estava calculant una miqueta i deia, ostres, tan barat no sembla, però havies d'explicar això.
8-10 dies tot inclòs?
Clar. Inclòs. Llavors, els packs sempre són de 10 dies i de 8 dies, i a cada 10 i cada 8 dies pots escollir si vols transport, que estigui el transport inclòs o que no. Ara, he mirat, fent càlculs, surt molt a compte que demaneu el transport, perquè, per posar un exemple, si voleu una...
Tu ja t'ho estàs mirant, això?
Sí.
Et veig.
Clar, jo m'apuntaré en llista d'espera fins ara. Aquí 30 anys. No, de veritat, demaneu-vos el transport. Sí, tant de bo em jubilés als 65. Fent càlculs, per exemple, si voleu anar a Catalunya, 10 dies us surt a 290 euros amb transport i 253 sense transport. Llavors, la diferència és De 35 euros.
Fixa't.
35 euros demaneu-vos amb transport, perquè surt a compte. Surt a compte. I tot això, avui la Giricoleta el que anava a fer era parlar amb jubilats i jubilades que estaven a les portes d'una agència de viatge. Potser m'haguessin deixat el pas la primera perquè vaig amb grosses. No ho farem perquè no anirem mai a fer la connexió, però no us deixarem sense la vostra guia pràctica, consells, que això és necessari per poder ser els primers
parlarem
a la llista.
Parlarem amb algú, de tot plegat?
Parlarem amb algú de tot plegat. Val. Contactarem amb una agència de viatges que ens ho expliqui, també a veure si han tingut molta cua o si no. A mi m'interessa molt a veure quin ha estat el destí de moment més triat i si ja n'hi ha algun que s'hagi exhaurit, que ja no quedin places per anar-hi.
Doncs d'aquí unes hores en parlem de tot plegat aquí a la caravana. Mig minut i les 10 anem a publicitat i de seguida saludem a Xavier Pujades, doctor en història, que ens torna a portar una nova ruta de la seda.
Ràdio Estel.